Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:18.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal, com estàs?
Doncs suant com tothom.
Sí, perquè és que això que estem visquent aquest mes de juny, jo no ho recordo, tu no sé si...
No, de fet no té precedents, Roger, ja s'ha dit, això no té precedents. Els rècords són històrics, fins i tot tenint en compte els mesos de juliol i agost, és a dir, de tot l'any estem batent rècords anuals.
Realment la cosa és preocupant perquè fa la sensació que no ho aturem i que cada vegada, cada any anirà més, això, Joan Anton.
Sí, això de fet ens hi anirem acostumant, si és que es pot utilitzar aquí la paraula acostumant, a que ens aniran segurament desapareixent aquestes, la primera i la tardor, les estacions que són de coixí, aquestes aniran sent cada cop també més extremes o més curtes i passarem directament a estius molt, molt, molt càlids, segurament hiverns també força càlids i de tant en tant ens vindran onades de fred. És dir, un clima més extrem. Però com sempre hem comentat aquí al programa, això només és la punta de l'iceberg, perquè per sota de tot això el que hi ha són molts més problemes. Problemes de salut, evidentment, problemes de pobresa al món, de desertització, de malalties, de guerres... Clar, això ara, sí, són onades de calor, però la conseqüència d'això és tremenda.
Déu-n'hi-do. Avui amb el Joan Anton Català no dedicarem aquest capítol a l'emergència climàtica, ho hem fet moltes altres vegades. De fet, avui et volia començar preguntant, Joan Anton,
digues,
per els ovnis, perquè he llegit aquests dies que la NASA ha decidit analitzar el fenomen dels ovnis.
Ah-ha.
Aleshores, això què vol dir i per què han decidit implicar-s'hi d'aquesta manera?
Clar, fixa-t'hi, ho havíem comentat en el seu moment que el Pentàgon americà, per primer cop a la història, havia reconegut el fenomen dels ovnis, no? Ha reconegut en el sentit de dir, sí, hi ha avistaments que s'han produït a partir dels nostres avions de combat que no podem explicar. Van fer públic uns vídeos, això ja fa, deu fer un parell o tres d'anys, van fer públic uns vídeos i a partir d'aquell moment van crear un grup d'anàlisi, el Pentàgon, per tractar de veure què eren aquests fenòmens. Doncs la NASA ara ha fet el mateix, ha creat un grup de científics per analitzar d'una forma seriosa i científica el fenomen dels ovnis. Això és excel·lent notícia, perquè si hi ha alguna manera d'eliminar o de minimitzar totes les teories conspiranoiques i tal, i posar-hi llum a la foscor, doncs és posant les coses sobre la taula i no amagant-les. I això és el que va fer el Pentàgon en un moment determinat. Evidentment, el seu objectiu era militar, era dir, ui, que això poden ser tecnologies dels russos o tecnologies dels xinesos, i més val que coneguem què estan fent. La NASA, òbviament, no va amb aquest objectiu, va amb l'objectiu d'entendre què està passant. I ja està, i llavors anirem tenint informació, segurament anirem categoritzant aquests esdeveniments, intentant explicar la major part d'ells.
Avui amb el Joan Anton Català tampoc parlarem d'ovnis, perquè la NASA ja s'encarregarà de desmuntar aquestes teories de la conspiració. El que farem és agafar una altra notícia que ha revolucionat la manera com mirem el cel últimament. Perquè fa uns dies l'Agència Espacial Europea ha publicat un nou conjunt de dades que ha recollit la sonda Gaia, que actualment està cartografiant la nostra galàxia. Unes dades que podrien canviar la manera en què veiem i entenem aquesta nostra galàxia. Avui a la Terra es plana seguim el mapa de la Via Làctia. Joan Anton, primer de tot, explica'ns què és la sonda Gaia i quina és la seva missió.
Molt bé, mira, la sonda Gaia, si t'haig de fer un titular, seria una de les grans missions de l'Agència Espacial Europea i espartaneu-vos el barret. Es va enlairar l'any 2013, és un satèl·lit que ara t'explicaré què fa, però abans dir-te que té una molt important participació d'investigadors catalans, tant de la Universitat de Barcelona com de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. És una nau que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, en un punt que ja sense fer molt conegut quan parlàvem del telescopi espacial James Webb, perquè també ell es troba en aquest punt, es diu el punt de Lagrange L2, que és un lloc molt, 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 molt estable, i des d'allà el que està fent és, com deies abans, cartografiar la nostra galàxia, una part de la nostra galàxia. Fixa-t'hi, porta un conjunt de 106 càmeres CCD que, combinades entre elles, formen un enorme detector que és capaç de donar-nos 1.000 milions de píxels de resolució. Llavors, amb tot això el que fa és, pot observar 50 milions d'estels 10 cops al dia. És a dir, cada dia genera 500 milions de dades per dia, que les envia a la Terra en transmissions que duren unes 8 hores. Aquí són recollides per una xarxa de radioantenes que hi ha arreu del món. I amb això el que estem fent és, com dèiem abans, tenir un mapa, saber on són molts dels estels de la nostra galàxia. Quan acabi la seva missió, es calcula que haurà generat uns 200 terabytes. Per fer-se una idea del que és això, un terabyte, un d'ells, són 200.000 gigas, o també l'equivalent a 200 bilions de bytes de dades. És a dir, és enorme, monumental la quantitat d'informació que ens donarà, que ja ens està donant aquesta sonda.
Totes aquestes dades noves que ha recollit aquesta sonda Gaia, per què són tan importants? Què ens diuen?
Clar, fixa-t'hi. De moment, el que ens donen és la posició d'uns 1.800 milions d'estels. És una passada. 1.800 milions d'estels de la nostra galàxia és una xifra mai assolida abans. Tot i això, t'haig de dir, amb la humilitat humana que sempre parlem, que només a la Via Làctea, només a la nostra galàxia, calculem que hi deu haver entre 200.000 i 400.000 milions d'estels. I t'acabo de dir que la sonda Gaia ens donarà la posició de 1.800 milions. És a dir, que tot i ser una xifra monstruosa, quan la compares amb la galàxia, continua sent molt, molt, molt petita. Aquestes dades inclouen la posició d'aquests 1.800 milions d'estels en una precisió magnífica. I per milions d'aquests, és a dir, per un subconjunt, s'inclouen, a més, el càlcul precís de les distàncies i les velocitats a les que es mouen. A més, tot i que aquesta era la part important de la missió, com que els seus ulls són potentíssims, ha observat 156.000 asteroides del nostre sistema solar. Ha detectat estels òrfans que venen d'altres galàxies, milers d'objectes del sistema solar més enllà de l'òrbita de Neptú, milions d'altres galàxies molt llunyanes. I per si això no fos prou, i aquesta ha estat la gran sorpresa que després comentarem, el que han anomenat tsunamis estel·lars, és a dir, grans moviments de gas, de plasma, en alguns estels. Tot plegat el que fa és que puguem cartografiar la galàxia, la nostra, amb extremada precisió i també detectar corrents d'estels dins la nostra galàxia, analitzar l'edat dels estels, etc. T'haig de dir que la importància és brutal, no només per això que t'estic explicant, sinó perquè a partir del catàleg aquest que ell està construint, milers d'estudis científics es basaran en aquestes dades. És a dir, a on són els estels, a quines distàncies estan, i a partir d'aquí es poden desenvolupar un munt d'altres estudis.
Més enllà d'observar aquests estels, Joan Anton, la sonda Gaia també permet estudiar-ne els moviments. Per entendre com ho fa, primer hem d'entendre què és l'efecte Doppler, no?
Sí, l'efecte Doppler és aquell tan típic que també en els nostres carrers doncs, podem observar quan una moto o un cotxe passa pel davant nostre, que primer el so és molt greu, llavors passa pel davant i després el so, al revés, perdona, quan s'acosta el so és molt agut, passa pel davant i llavors quan s'allunya el so es converteix en greu, és aquell efecte típic sonor. Això és l'efecte Doppler del so. La llum també té el seu efecte Doppler, només que quan un objecte s'acosta cap a nosaltres, la seva llum se'n va cap al color blau, que seria l'equivalent en el so d'anar-se'n a un so més agut, i quan marxen de nosaltres, el seu color se'n va cap al vermell, que seria l'equivalent a anar-se'n cap a la greu. Doncs el que fa, el que pot fer la sonda Gaia és analitzar aquest efecte Doppler de la llum dels estels per saber si venen o se'n van, i a més, en funció de com ho fa, de l'espectre de llum que treu, pot saber fins i tot la velocitat a la que ho fa. I això ho fa descomposant en una mena de prisma, descomposant la llum dels estels, veient com s'ha mogut aquesta llum cap al vermell o cap al blau, i amb això, com et deia, no només sabem si venen o van, sinó també pot saber la velocitat a la que es mouen.
Joan Anton, com ha captat la posició dels estels la sonda Gaia?
Clar, per fer això ha utilitzat aquestes càmeres tan potents que deia, que permeten calcular amb extremada precisió la posició dels estels. I això es fa en un mètode que és molt, molt bonic d'explicar, es diu la paral·laxi, i que ara qualsevol oient pot intentar, i tu també, Roger, mentre m'estigués escoltant com ho explico, i és fàcil d'entendre. Tu estires un braç amb el dit polze aixecat, tanques un ull i amb l'ull que tens obert mires on es projecta aquest dit polze contra el fons de l'habitació o el paisatge que té. I ara, sense moure res, ni el braç ni el dit, tanques l'ull que tenies obert i obres l'altre i veuràs com canvia la posició contra la qual es projecta visualment el teu dit sobre el fons. Val, doncs fixa-t'hi, coneixent la distància entre els teus dos ulls i a l'angle en què aquesta projecció es modifica, i això és molt fàcil de mesurar, un estudiant d'ESO et calcula en trigonometria quina és la distància quina és la llargada del teu braç, és a dir, quina és la distància des dels teus ulls al teu dit polze. Doncs el que fa Gaia és el mateix, simplement que a l'ull dret és quan Gaia observa des d'un extrem de l'òrbita de la Terra, a l'ull esquerre és quan torna a observar aquell estel des de l'altra part, l'altre extrem de l'òrbita de la Terra, 6 mesos després, que és quan l'òrbita de Gaia ha canviat de posició. La distància que volem mesurar és la distància del dit polze, és l'estel al qual volem conèixer la distància. El teu nas es converteix en el Sol, de manera que un ull és quan la sonda està a la dreta del Sol, l'altre és quan està a l'esquerra del Sol. Observem el dit polze, observem l'estel i mira on es projecta aquest estel sobre el fons d'estels molt més distants i ja està, calcula a l'angle i amb això, i coneixent l'òrbita de la Terra, es calcula la distància exacta a l'estel. Això, ara, així explicat fàcil, et pots imaginar que no ho és tant per calcular-ho d'una forma en la precisió en què ell ho fa. Però el mètode és així, es coneix com el mètode de la paral·laxi, ja fa molts anys que l'emprem i el que fa Gaia és portar aquest mètode a l'extrem.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català parlant de la sonda Gaia. Tot això em permet d'alguna manera, Joan Anton, que ens estàs explicant, que coneguem i puguem estudiar les composicions dels estels. Això vol dir que potser tots els estels no estan fets del mateix?
Ah, això és molt interessant, perquè en principi, si volguéssim contestar de forma aproximada, t'hauria de dir que sí, que tots estan fets del mateix, perquè bàsicament són enormes boles de plasma de gas que estan fetes més o menys d'un 75% d'hidrogen i un 25% d'heli, que, com ja hem explicat molts cops, eren els principals elements químics, els únics elements químics que va fabricar el Big Bang a l'inici. Però què passa? Que quan els estels viuen i moren, quan moren, envien a l'espai, amb les seves explosions, si són supernoves, embruten a l'espai d'altres elements químics que han fabricat al seu interior en aquest procés que hem explicat molts cops, que s'anomena fusió nuclear. De manera que les generacions que venen després d'estels ja estan, d'alguna manera, contaminades per traces, per petits quantitats d'altres elements químics. Per tant, sí que hi ha diferències entre els estels i bàsicament aquestes diferències ens dona l'edat, més o menys, perquè com més pur és un estel en el sentit de que només tingui hidrogen i heli, segurament vol dir que és més antic, molt més antic, pertany a les primeres generacions, que no si trobem un estel que ja contingui, no sé, doncs, ferro, carboni, que voldrà dir que ha nascut amb generacions més recents. I això Gaia ho pot fer analitzant l'espectre de llum. Abans dèiem, té uns instruments similars a un prisma en què pot descomposar la llum d'un estel i analitzar. Doncs analitzant aquests espectres es veuen unes bandes, que anomenem bandes d'absorció, són uns espais foscos que apareixen a l'espectre de la llum d'un estel, que justament són l'empremta digital dels elements químics pels quals ha travessat la llum. És a dir, quins elements químics té l'atmosfera i la superfície d'un estel. I d'aquesta manera, estudiant aquesta empremta de l'espectre, podem saber la composició dels estels i, per tant, com et deia, podem també intuir com de vells són aquests estels.
Què són els terratrèmols estel·lars i què tenen a veure amb la missió de Gaia que ens estàs explicant, Joan Anton?
Aquesta està la gran sorpresa que dèiem al començament. Gaia no estava dissenyada, de fet no ho està, per observar això que ara explicarem, però és tan bona aquesta missió, són tan bons els seus ulls que ha pogut veure el que diuen tsunamis o terratrèmols estel·lars i ha estat, per tant, una agradable sorpresa. El que he observat és, en determinats estels, uns canvis de llum que se suggereixen o s'atribueixen a grans moviments, enormes moviments de gas a la seva superfície. Com si el plasma, aquest gas que forma els estels, passés d'un costat a l'altre, es mogués en grans quantitats per la superfície. Això el que genera són variacions a la llum. Això és extraordinari. Sabíem que existien aquests moviments, però és primer extraordinari que Gaia, que no ha estat dissenyat per veure'ls, els detecti. I segona, tenir informació d'aquests fenòmens ens ajuda moltíssim a entendre les dinàmiques dels estels, que si bé coneixem força bé les dinàmiques a l'engròs, però hi ha detalls d'aquestes dinàmiques que tenen lloc a les atmosferes i als interiors dels estels que encara ens queda per conèixer. Aquests terratrèmols estel·lars ens donen, per tant, informació d'això, de com són aquestes dinàmiques que mouen material a l'engròs, tant a la superfície com des de l'interior dels estels cap a la superfície.
De fet, mira, un terratrèmol estel·lar sona d'aquesta manera. Inquietant. inquietant, eh?
Sí, t'haig de dir... Va, expliquem això un moment. Mira, Roger, això el que ha fet l'Agència Espacial Europea és agafar aquestes ones, no les que ara escoltem, no, no, les ones que ha observat a Gaia, que són aquests moviments ondulatoris que es produeixen i que mouen material als estels, i ha convertit aquestes ones, que no són audibles per nosaltres, les ha convertit en audibles. Per fer-ho, ha augmentat la freqüència 8,6 milions de cops. És a dir, que ningú pensi que sonen d'aquesta manera. El que ha fet l'ESA és això, transformar unes vibracions que tenen les superfícies dels estels, les ha transformades en quelcom que puguem escoltar, i per fer-ho ha multiplicat per 8,6 milions de cops aquestes freqüències, perquè si no serien ones que nosaltres no podríem escoltar.
Clar, m'imagino que d'aquests moviments i d'aquests terratrèmols que ha analitzat Gaia en traurem un munt d'informació sobre el funcionament de les estrelles, no, Joan Anton?
Sí, funcionament, el mapa, la posició... Per exemple, hem començat, bueno, ja fa un temps que Gaia està alliberant dades, doncs hem començat a fer mapes de la galàxia visuals, on es visualitzen, per tant, grans corrents d'estrelles. A la que tu tens les velocitats, pots començar a veure si hi ha regions de la galàxia en què potser apareix un flux d'estels que es mouen més ràpid que altres, o que van en una direcció diferent a l'altres, com si fossin rius, per entendre'ns. I aquests corrents són molt interessants perquè ens poden evidenciar moviments antics de la nostra galàxia, bàsicament fagocitaris, on la nostra galàxia sabem que com grossa que és, s'ha menjat durant la seva història a galàxies més petitones, doncs aquests corrents d'estels dins la galàxia identifiquen potser restes d'aquestes galàxies petitones que van ser engolides per la nostra i que encara avui aquests estels conserven un moviment propi, el moviment que tenien inicialment a la seva galàxia, no? Les tendències aquestes que hi havia a la seva galàxia. També ens permeten destacar òrfans, et deia abans, estels òrfans, estels que tenen moviments sospitosos que no quadren amb la resta d'estels del voltant i que ens fan sospitar que aquells estels van ser capturats d'altres galàxies, van ser estels que van ser potser expulsats de galàxies que van ser sense sostre durant, vés a saber tu, quants milions i milions d'anys fins que la nostra galàxia els va capturar i ara són dins, però que clarament els identifiquem com a diferents. Fixa-t'hi quin munt de dades col·laterals podem saber a partir de dibuixar aquests mapes.
Clar, Joan Anton, tot això que ens estàs explicant forma part també de la tercera dosi d'informació que ens arriba d'aquesta sonda Gaia. Ha de treballar gaire més? Ens han d'arribar encara més dosis, més captures d'informació?
Aquesta penso que és la grossa, però ja n'hi va haver una d'un lliurament de dades que la va fer l'any 2016, que contenia la posició de 1.100 milions d'estrelles. Després va venir el lliurament el paquet del 2018, que va ser la posició de 1.700 milions d'estels, i ara en tenim de 1.800. S'espera que Gaia pugui continuar operant fins l'any 2025, que és quan es quedarà sense combustible. Però la informació més novedosa, més recent que tenim, és que s'ha fet tan bé a l'estalvi d'energia, l'estalvi de combustible d'aquesta sonda, que sembla que pot aguantar molt més. I segurament l'ESA anunciarà, si és que no ho han fet ja internament, allargar la missió 5 anys més. És a dir, que ens podríem anar a final de dècada amb Gaia funcionant, i si això fos així, encara podríem augmentar força, i ves tu a saber, aquesta xifra de 1.800 milions d'estrelles amb dades molt precises.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català hem dedicat un capítol a la sonda Gaia, hem descobert què consisteix, com treballa i tota la informació que ens explica, però ara és moment, ara sí, de mirar el cel més enllà de la calor. A veure, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana?
Doncs mira, anava a dir la notícia, jo diria mala notícia perquè hem començat parlant de calor, és que el dimarts, dia 21, comença l'estiu, és a dir, hem tingut la calorada abans de que comenci l'estiu. 21 comença l'estiu a les 11 i 15 minuts, és el famós solstici d'estiu que marca el dia més llarg a l'hemisferi nord i la nit més curta a l'hemisferi nord. Aquell dia, al migdia, el sol caurà en perfecta vertical sobre el tròpic de Càncer i no farà ombres. Amb el nostre cel, aquell dia, el sol sortirà i s'amagarà pel seu punt més cap al nord-est i cap al nord-oest. En fi, això és el tema de l'estiu. Recordem, però, que les temperatures, a pesar de que ara ens han donat una sorpresa, en general, les màximes no acostumen a correspondre en el solstici d'estiu, sinó més tard, perquè la Terra té una inèrcia. Oceans, continents tenen una resistència a canviar, de manera que normalment les temperatures més altes les assolim cap a juliol o agost, eh? Ja veurem.
Calcem-nos, sí.
T'haig de dir... T'haig de dir que per qui es vulgui refrescar, tot i que és difícil a la nit ara també refrescar-se, però bé, qui vulgui refrescar-se una mica, no oblidem que a la nit de matinada més aviat continuem tenint els cinc planetes aquells alineats que havíem parlat, que són Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, i que aquesta setmana la Lluna minvant els anirà visitant. Per tant, ara sí que tenim encara més excusa per intentar sortir de nit, de matinada, en aquest cas, i mirar el cel.
Joan Anton Català, un plaer, cuida't.
Gràcies, igualment.
Ara tornem.